A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Parlar de hip-hop a Sitges, doncs què hem fet? Doncs hem anat a buscar a dos professionals, probablement els dos professionals que, no sé si són els dos únics professionals de hip-hop a Sitges, però en qualsevol cas són els dos que probablement més moviment, i he dit de nenes perquè sobretot són nenes, generen al municipi entorn d'aquest estil, d'aquesta modalitat de ball. Ells són la Míriam Martínez, molt bon dia, Míriam.
Bon dia, Carola.
I el Quique Granero, molt bon dia.
Bon dia.
Tots dos són els encarregats, els coordinadors, els directors del Dansa Urbana Casino Prado, que és aquest esplai de hip-hop, no?, que pertany, que forma part de l'esplai de dansa del Casino Prado Sobrense, que, com saben, dirigeix Sílvia Paretas. Portant aquesta secció del hip-hop a Sitges des de quan, Míriam?
Doncs nosaltres vam començar a donar classes al 2008, amb una aturadeta que vam tenir un parell d'anys i després vam retomar, però pues, tots aquests anys.
Tots dos. La Míriam és professora.
Sí.
El Quique és ballarí, no? Entenc que tu et dediques a això al hip-hop, o també ets professor, no?
Ara mateix sóc ballarí 100%, però fins ara era cuiner.
Cuiner? Clar, és que més enllà del hip-hop a Sitges segurament tindrien una entrevista llarga tots dos de com van arribar al hip-hop. Per tant, començarem per aquí. Com arriba un cuiner al hip-hop? O el hip-hop sempre ha format part de la vida del Quique?
Sempre ha format part i, de fet, va ser paral·lel. Vaig començar a estudiar a hostaleria a la mateixa vegada que ballar. I m'ha acompanyat fins ara, que bueno, ara aquest any he donat el pas i...
És a dir, ha estat aquest any que has decidit ja centrar tots els teus esforços en el hip-hop. Tens una acadèmia, no? O formes part d'una acadèmia?
No,
que
he començat és això a treballar que... l'IAB, a l'Institut d'Arts de Barcelona, sí? Aquí a Sitges.
I això d'Acadèmics Criu, què és?
Això és el meu grup de ball.
Ah, d'acord. D'aquí jo que preguntava allò de l'acadèmia, eh?
No.
D'acord.
Això és un grup de ball de només nois que vam formar el Dani Delgado i jo ja fa uns quants anys. Però bueno, ara està una mica aturat.
D'acord.
Però fins ara ha funcionat.
Però, per tant, aquest any ja s'ha entrat al 100% amb el món del hip-hop, del ball, sent professor, entenc, en aquest cas, a l'Institut of the Arts Barcelona,
sí.
I, a més, aquí a l'esplai, no?, o a la dansa urbana del Casino Prado. Míriam, en quin moment apareix el hip-hop a la teva vida, o també, com el Quique, tota la vida ha format part de tu?
Doncs una mica com el Quique, no? Jo crec que tota la vida ha format part, no? Des de ben petita, que m'agradava ballar, jo havia fet alguna cosa de flamenc, però poca cosa més. Després jazz, però tampoc sentia que no acabava de ser el meu. I llavors jo escoltava les músiques i deia, jo és això el que vull ballar, i una vegada va sortir per la tele un grup de noies que ballava i vaig dir a la meva mare, això és el que jo vull fer. I va coincidir que jo crec que per un dia internacional de dansa van portar el Fidel Buica, que és una de les persones que va impulsar el hip-hop aquí a Espanya, i va fer una màster. I a partir d'aquí va ser com el meu primer contacte.
Clar, perquè ara anirem a l'actualitat, eh? Però clar, el hip-hop, vosaltres sou molt joves, però el hip-hop tampoc no és, diguem que no és un estil de ball que fa uns anys fos massa fàcil accedir-hi, no? És a dir, com entra el hip-hop, no sé si per la família, això, tu dius que descobreixes, no?, aquest professor de ball, no? Però ja tenies interès pel ball. Com, no sé si era difícil també accedir, no?, al món del hip-hop, quan vosaltres éreu, quan éreu nens, quan éreu més petits?
Sí, o sigui, per la zona no hi havia, no? Jo recordo que em vaig posar en contacte amb el... Vaig escriure-li un mail i li vaig preguntar on puc anar a ballar, i ell em va passar a la direcció d'una escola, que crec que va ser la primera escola de dansa urbana especialitzada a Barcelona, que obria la Irene Pallarès, que són com les dues persones...
Referents.
Sí. I a partir d'aquí, doncs, classes i formar-me.
I en el teu cas, Quique, també va ser així? És a dir...
Jo vaig començar ballant breakdance a Vilanova, que vivia a Vilanova.
Sí.
Al carrer.
Sí. Vaja, sí. Molt dels 90, això, eh? 90-2000, diríem.
Al carrer, a Vilanova, entre Vilanova i Castelldefels, que tenia el meu grup de breakdance. I hi havia un component del meu grup que ballava New Style, que es deia en aquell temps. Que era com l'evolució del hip-hop, ja es començaven a funcionar altres estils. I per ell vaig començar a anar amb ell a les mateixes classes i a partir d'aquí va començar a ocupar més i més temps i el breakdance es va quedar de costat fins que em vaig ficar directe.
I et vas centrar en el hip-hop. Sí. I en quin moment us trobeu, Míriam Martínez Quique Granero?
Doncs jo tenia un grup de competició que buscàvem membres. I
ara, digue-li com buscàvem membres. Que bé,
ah, doncs digue-ho.
On vau posar...
Ostres, però no me'n recordo. El Messenger, com era?
Un anunci de
del diari.
De diari.
Ah, sí? Sí. No me'n recordo jo. Sí. Mira, imagina't. Sí,
imagina't. Hi havia espais per escriure, sí.
I vas veure l'anunci?
No, jo. El meu profe de Vilanova, que era com amb el que vaig
començar. Llavors van venir els seus dos profes i ell a fer com el, bueno, una prova, un càsting, sí. A veure'ns, a trobar-nos. I a partir d'aquí doncs, vam començar a ballar junts al grup. I després ell va començar a venir a les meves classes.
I així. I
amb un parell d'anys doncs, vam començar ja a ballar junts i a fer classes junts.
I així vau arribar. I tot plegat, o al final, al pas del temps, us ha portat a ser els dos els encarregats, no?, d'aquesta secció, no?, de hip-hop que té l'Esplai de Dansa del Clar. Prado, no?, d'aquesta dansa, sí, urbana, des del 2008, deies.
Sí.
Per tant, hi ha un recorregut, no, tot i que hi hagi hagut una aturada, eh?
Sí,
però
sí.
Un recorregut, sí. Hi ha una consolidació absoluta. Sí. Quina evolució heu notat en aquests anys, des del 2008 fins ara? Perquè des de fora, abans ho parlàvem, des de fora la sensació és que el hip-hop ha entrat molt fora a les nostres vides, no? No sé, era un estil musical que era molt com americà, no ho relacionàvem gaire aquí, de sobte és com veus a les nenes que ballen hip-hop increïble, nenes superpetites que volen ballar això. Com heu viscut aquesta tendència i si realment ha estat així tan creixent com es percep des de fora?
Sí, jo crec que sí.
Home, sí, els primers anys, evidentment, nosaltres ni vam començar amb uns grups tan plens com ara i fet, tampoc teníem tantes hores, no?
Era un grup,
no?
O dos grups, no?
Sí, teníem dos grups. I teníem potser 5 o 6 alumnes a classe, no? Però, bueno, suposo que a partir d'aquí, no?, el boca a boca, veure també pues, el que anàvem nosaltres creant, pues, a la gent també li va agradar, no? Però és veritat que... El que dèiem abans, que parlàvem, jo crec que hi ha com uns booms, no?, al llarg d'aquests anys que venen donats doncs, des de sèries que s'han fet molt famoses, sí, com a programes de televisió. No? En el seu moment va ser Upa Dance, no?, sí, el 2001, sí, em sembla.
Sí, sí, el 2000. Sí, sí.
I ara, doncs, Eufòria, no?, l'últim programa, sí, que ara doncs, hi ha de dansa, Eufòria, que fa això. No? Però també jo crec que els cantants... No? Hi ha una part molt important i és que els cantants que estan de moda estan donant importància
al ball, a la dansa.
Ball, a la dansa i estan incorporant els ballarins més enllà de que estiguin darrere, no? Formen, sí, part del show i ells també volen ballar bé, no?, per poder formar part d'aquest show. No? Uh-huh. I llavors jo crec que això és molt important i que per la gent que ara s'hi està dedicant hi ha molta feina, uh-huh, i això... Home, a nosaltres ens fa feliços, encara que ja ho visquem des d'un altre lloc.
Clar, i ara posarem exemples molt fàcils perquè tothom els reconegui, eh? Grans artistes del món de la música, com per exemple pot ser Beyoncé, o com per exemple pot ser la J-Lo, o la Shakira, si la volen una mica més a prop, no només canten, i canten millor o pitjor, vostès ja ho decidiran, sinó que a més ballen, i el que deies, els ballarins han deixat de ser com un atrezzo, no?, una mica, per formar part de l'espectacle. I un exemple evidentíssim és aquella Super Bowl de la J-Lo i la Shakira, no? On gairebé el ball va ser més present que, que la música, no? I entenc que com a ballarins que al final us hi dediqueu a això, això és com un reconeixement a la vostra feina.
Totalment,
no?
I després hi ha detalls també, no? Perquè per exemple l'altre dia que jo veia el Primavera Pop, sí, que fan els 40 principals, i nosaltres vam ballar un Primavera Pop fa anys
a Badalona.
I nosaltres ballar érem com res, no? I ara fins i tot anuncien els ballarins, o sigui, dins d'aquestes xarxes socials i serà ballarí i posant la foto, o sigui, aquest reconeixement és molt guai, jo crec que els ballarins que ara ho estan visquent, doncs...
Al final som artistes també i igual que presenten els cantants, s'ha de presentar també...
Sí, perquè a més és una modalitat artística que requereix un esforç i d'una dedicació enorme, no? Perquè, clar, expliqueu-me això, què representa, és a dir, què li representa a un ballarí ser ballarí de hip-hop? Perquè això entenc que són moltes hores d'assaig, molta preparació, molta formació constant, no? És a dir, entenc, Quique, que estàs tot el dia amb això, és a dir, que...
Estàs tot el dia. Estàs tot el dia buscant, estàs tot el dia o formant-te... És un esforç físic gran, perquè al final, bueno, jo des del matí que estic, ara en el meu cas donant classes, ja no com a ballari, sinó com a profe, és des del matí o avui, per exemple, fins la tarda nit, que continuem a les classes de Sitges. Llavors, bueno, és un esforç físic, és un desgast físic molt gran, però que no pots parar perquè et menja, perquè tot el que ve per darrere va madurant i madurant, madurant, i has d'estar al dia com a ballarí, com a profe, com a el que vulguis ser.
Requereix com una actualització constant, sí. No? És a dir, no us podeu quedar amb allò que vau aprendre fa uns anys, no?
No, no. Estaríem igual que el 2008.
I què té el hip-hop? Què té el hip-hop que va fer en determinat moment que us enganxés d'aquesta manera i que ara fa que, a través vostre, no, tantes nenes de Sitges, i nens també, perquè també n'hi ha, però sobretot tantes nenes de Sitges, vulguin entrar en aquest món?
Jo crec que, en el meu cas, per mi és la música. Jo, o sigui, el que em porta a ballar és la música, no? En aquest cas, pues, això, la música negra com inici. No? I jo crec que el hip-hop el que té és que... té un moviment, no, molt característic, molt, molt fort, no? Molta actitud, i bueno, a mi això és el que més em crida, sobretot aquesta part d'actitud, no? De poder ser una altra persona a l'escenari. Aquest.
Perquè la Míriam és una altra persona del de l'escenari. Quan balles hip-hop ets una altra?
Bueno, sí. Ja, sí, sí. No, jo crec que tots, no? Una mica, no? És aquest punt de dir, bueno, no ho sé.
Al final estàs interpretant... Sí. Diferents cançons, encara que siguin hip-hop o trap o reggaeton, el missatge de cada cançó és un i la força o no força de cada cançó és diferent. Llavors, no, fer actuacions planes no interessa. No. Llavors, sempre interpretar la cançó que estàs ballant és un punt i et transforma.
I aquesta actitud que remarcava la Míriam, creieu que és el que agrada a aquestes nenes, sobretot? És a dir, que és aquesta cosa, no?, que es veu que és una actitud, no?, de dones, doncs, ara que està tan de moda aquesta paraula d'empoderades, no? És una actitud de força, d'aquí estoc jo, no? És a dir, dalt de l'escenari, segura, no? D'alguna manera, la imatge que es veu, no?, o que percep un quan està veient un espectacle de hip-hop, és això, és de dones, sobretot, poderoses, o homes, igual, poderosos, dalt d'un escenari, decidint allò que fan, no?, amb pas ferm, no? No sé si una mica sentiu que en aquesta joventut que ara està entrant en aquest món, el que els agrada justament és això, no? El sentir-se així com estic decidint jo i estic aquí forta dalt de l'escenari. No?
Doncs sí, no? Una mica jo crec, jo sobretot com a dona, sí que intentem, no?, transmetre això. Després és veritat que és difícil posar equilibri, no?, sobretot en els, amb les nenes més petites, no?, que venen, doncs l'equilibri entre... transmetre l'empoderament i no caure, no?, també, pues, en algunes lletres que nosaltres no estem d'acord, no?, o més masclistes o més sexuals, sí. O no? Aquest punt, no?, és difícil i nosaltres lluitem una mica perquè enredarir una mica, no?, perquè no arribi, no?, tan ràpid, però és veritat que a vegades posem cançons que nosaltres no coreografiem, no?, perquè pensem que no són adequades i són les cançons que les nenes saben, les que volen ballar, no? Llavors, a vegades, lluitem una mica
costa
contra
una
corrent
mica.
I sí. Costa.
Aquesta és la part com educativa, no? Pedagògica, no? Estem ensenyant, no?
Clar, per nosaltres és important. O sigui, evidentment, estem ballant, però som professors, no? I ens sentim, no?, que hi ha una part d'educació que és important portar-la. Després, quan siguin més grans, doncs ja entres perquè ja pots explicar o ja és diferent, no? Pots posar-te més sexy i ho treballes, no? Però amb nenes tan petites... a nosaltres no ens agrada.
És veritat que grinyola, no? I ara que hi ha tots aquests programes de talents i de fet, hi ha hagut talents dedicats només al ball, com va ser aquell de Fama, no? Recordo, si no recordo malament, que hi havia Fama. Sí. És veritat que de vegades grinyola una mica quan veus un nen molt petit fent segons quins passos de ball, no? Perquè doncs, potser són un punt sexualitzats o alguna cosa i se't fa una mica estrany, no? O fins i tot vestit segons a quina manera, no?
Totalment.
Entenc que aquesta és la lluita una mica, que és anar una mica contracorrent, no, això? Contra TikTok i totes
contra
aquestes modes.
Sí, contra TikTok.
TikTok fa més mal que bé? Ai.
Depèn. Potser per despertar l'interès en la dansa i entrar una mica en el moviment i l'estil de música... bé, però per una altra banda, doncs això, nenes petites al final és el que els arriba i ens trobem amb el que ha dit la Míriam, que, doncs, que hi ha una lluita aquí de...
I quan us arriben, ara parlarem dels grups que tenen, però quan us arriben nenes i s'apunten, que normalment arriben a partir de quina edat aproximadament?
A partir dels 10.
A partir dels 10 fins a...
Doncs home, ara teníem fins a 30, no? 30
sí,
o 30
fins
més
30
anys,
no? Sí. Quan arriben tan petites, és a dir, arriben amb un cert coneixement del que és el hip-hop o us adoneu que descobreixen que darrere d'això hi ha molta disciplina, molt més esforç? És a dir, no sé si arriben amb una sensació més de mira que bé, vaig a ballar, a fer això, una mica, vaig a fer TikToks i passos d'aquests i després quan s'hi troben us adoneu que us heu de posar durs, com allò professor de dansa picant el pal i diu que no és ben bé això, no? Una mica, no?
Venen una mica així, sí.
Venen una mica així.
Sí. I també la sensació de les famílies, no? De sempre, no? La meva filla ja balla, no? O sigui, ja venen sempre en què ballen i que ho fan molt bé. I no dic que no, ho fan molt bé. Però és veritat que hi ha un, no? Un espai entre pues, el TikTok i després una classe de dansa.
I sobretot el TikTok més dansa comercial i urbana. Però hi ha un espai molt...
I hi ha una tècnica darrere, no? O sigui, també la dansa urbana sembla que sigui només moviment i és molt moviment, però hi ha una tècnica darrere, no? Uh-huh. I llavors s'ha de treballar aquesta tècnica.
Per tant, entenc que quan entren moltes, que igual podrien entrar pensant jo ballo molt bé perquè a mi em surt molt bé això i surten aquests fets TikToks, fins i tot les mares, de sobte quan arriben allà se n'adonen que potser... sí. No és que ho facin malament, però no ho fan tan bé com es pensaven, no?
Bueno, no que no ho facin tan bé, sinó que, ostres, això costa més del que em passava.
Clar,
sí, jo diria més això.
Tampoc és el mateix ballar lliure que seguir una coreografia i haver de seguir, no?, una coordinació amb un grup, no? Clar, sí, nosaltres al final treballem amb grups, no? Llavors el grup requereix d'una coordinació i aquí també doncs, s'ha de treballar. Treballem la part lliure, perquè també és molt important que elles treguin, no?, la seva part, però... sí que és veritat que no és el mateix que seguir.
Què creieu que els hi aporta amb aquestes alumnes el fet de fer hip-hop a la vida? És a dir, què els hi aportarà això? Més enllà que després s'hi dediquin o no, ho segueixin fent o no ho segueixin fent, què els hi aportarà o què els hi aporta? Què sentiu vosaltres que els hi aporta?
A mi em ve... A la vez? 1, 2, 3? Disciplina. Sí. Disciplina. Organització...
Sí.
Perquè estan estudiant i estan ballant i sembla a vegades que estan estudiant i és el fin del mundo.
Sí.
No puc deixar de ballar perquè estic estudiant. Bueno.
Nosaltres sempre diem, no?, que si volen, poden, no? Però que han de voler, evidentment, pot arribar un moment que realment ja...
És incompatible,
és incompatible, però no sempre és així, no? Llavors... els ajuda pues, això, a organitzar-se a la part de disciplina, sobretot les alumnes que tenim que fan grups de competició, doncs aquí sí que necessiten, no?, perquè són moltes hores d'assajos extras i no són només les 2 hores de classe, no? Llavors jo crec que...
I que important al final és a la vida això, no? Perquè al final després la disciplina a la vida ens ajudarà en molts aspectes de la nostra vida, la nostra feina, el nostre dia a dia, no? A la constància, no? El fet de l'organització, de gestionar el temps, de tinc 24 hores al dia i haig de fer totes aquestes coses, vaig a organitzar-me, no? Entenc que al final són com valors universals, no?
Sí,
totalment.
Molt inherents a la dansa. Quants grups teniu en aquests moments fent hip-hop?
Grups de nivells tenim 3.
Sí, 3 nivells.
El júnior, el youth i el pro.
Que entenc que van per edats. O no necessàriament?
No necessàriament, depenent de l'alumne. Si hi ha un alumne que destaca molt... doncs llavors la passem de nivell perquè creiem que...
Sí, busquem una mica l'equilibri entre edat i nivell.
D'acord.
Si encara que no estigui a l'edat, ha d'estar per nivell per
sobre. I aquests 3 grups competeixen? Per aquest cap de setmana, per exemple, heu estat competint, no? Amb alguns d'aquests grups, entenc, no?
Bueno, no són els grups de classe en si,
d'acord.
Tenim un grup de júnior i un grup de youth, que són els que competeixen aquest any.
Es va fer un càsting per aquestes 2 categories i els grups que s'han format són els que van sortir
d'aquest càsting. És a dir, feu càsting entre les pròpies alumnes,
bueno,
entenc?
Per qui vol, perquè evidentment requereix uns horaris extras, llavors nosaltres passem, no?, el que vol dir anar a competir, ho expliquem molt bé, i llavors qui vol es presenta.
I normalment hi ha voluntat, hi ha ganes de competir, agrada això o què?
Sí, sí. Hi ha ganes però costa.
Sí, hi ha ganes però costa, sí.
Perquè exigeix, no? Entenc que exigeix. I costa més amb les nenes o amb les famílies?
No, bueno...
No? Ah, vale. Que perquè de vegades les famílies no, no. les mares...
No, és que aquest any, pares... la veritat, és que ha anat molt bé, no? I les famílies ens han recolzat molt, llavors estem contents per aquesta part. Sí que és, algun moment sí que ha costat, no? I és veritat que costa també amb les famílies, perquè al final nosaltres, per exemple, estem assajant els diumenges. Això vol dir que la família el diumenge no pot marxar, s'ha de quedar perquè la nena té assaig, no? Uh-huh.
I jo crec que també és un tema de moviment. Al final, el moviment que hem portat nosaltres o que estem treballant ara de competició no ho hem fet de manera regular. Llavors jo crec que no hi ha aquesta consciència de què és el que vol dir anar a competir i no ha arribat a quallar, sí. Mm-hmm.
Perquè entenc que la intenció és que això acabi quallant, no? I que tingui una certa continuïtat.
Sí.
No?
És el que ens agradaria, sí.
Sí, perquè farà créixer el nivell molt. El fet d'anar a les competicions i veure, ostres, quin nivell tenen aquestes... nenes, nois que tenen la mateixa edat que jo, els hi fa créixer al final. Clar. I els uh-huh. hi fa tenir més ganes, o jo vull fer això, o... Uh-huh.
Estem parlant tota estona de nenes perquè principalment són nenes. Sí. A veure, aquí què? És com que... a home que... Ai, és hip-hop.
No sé
què els hi passa als homes, que sí. els hi costa tant?
No sé què passa.
Sí, després, és molt curiós.
És molt curiós perquè després els cartells d'intensius... Està canviant, eh? Però fins ara veus homes.
Sí, és
veus molt poques profes dones.
Sí, sí, a nivell professional, no? Tots aquests grans artistes musicals que veiem, moltes vegades són dones, s'acompanyen moltes vegades d'homes, hi ha moltíssims homes ballants, però sí. En canvi, aquí a la base, no? Sembla com que, no sé si els costa, els hi fa vergonya, què els hi passa?
És una
no sé, nosaltres en tots aquests anys crec que hem tingut, es podem comptar amb els dits d'una mà. No?
D'una sí. mà?
Sí.
Perquè quantes nenes teniu ara, quants alumnes teniu en aquests moments? Sabeu la xifra aproximadament?
70.
Sí. 70, déu-n'hi-do. I amb llista d'espera?
Sí.
D'edats més petites, en deia abans.
Sí.
Eh? Sí. És a dir, l'interès cada vegada comença abans,
sí.
no?
Sí.
Que això entenc que té una part bona, no?
Sí, perquè hi ha tant. Com...
Que l'interès comenci des d'edats petites, entenc que és bo, no? Que això arriba ja des de ben petitetes. Per tant... La sensació és que això té tendència creixent, no? És a dir, que això ha de continuar creixent, no? Si més no sé si és el que sentiu vosaltres aquí. I si pot créixer més, no sé si sentiu que pot créixer més o ja aquí entren ja altres temes de disponibilitat vostra, d'espai...
Sí, home, a nosaltres ens encantaria, no? De fet, és el que, no només les classes, sinó per nosaltres, en la nostra feina ha sigut també donar visibilitat, no? A les danses urbanes, des del Dia Internacional de Dansa Sitges, no? Uh-huh. Que hi ha una tendència, no? Doncs a sempre enfocar molt, no?
El clàssic,
no? Que és genial, però nosaltres pues, hem lluitat perquè hi hagués un espai, no? I que quan diem dansa... No pensem només en clàssic, sinó en tot el ventall. I nosaltres parlem d'urbà, però pues, hi ha altres estils,
sí, sí,
no?
Aquí
que s'haurien d'incloure. Tot,
no?
Exacte.
Uh-huh. I, de fet, la sensació també és que Sitges cada vegada el dia de la dansa li està com donant més importància. Hi ha activitats gairebé tots els dies. En concret, de dansa urbana, aquest dijous hi ha una classe oberta, no?
Sí.
Una masterclass. A veure, expliquem això. Quan serà? El dijous, hem dit?
És el dijous a les 6:30, uh-huh. al Mercat Vell.
Uh-huh. Pot apuntar-se a tothom?
Sí, qui vulgui a partir de 9 anys.
A partir de 9 anys, cal apuntar-se a algun lloc prèviament?
No.
Simplement ser allà, eh?
Exacte. Sí.
Dijous a 6:45 de la tarda, al Mercat Vell, tothom que vulgui provar, fer un tastet d'això que és la dansa urbana, aquells que tingueu nenes petites, ja els podeu enviar cap allà, a partir de 9 anys, més petites, no? Perquè igual faran el tast. Entenc que si hi ha algun adult que també vol provar-ho, també, eh?
Sí, també.
I tant.
Us arriba gent gran? O ens tallem més? A partir de certa edat ens...
Us taller, però tenim... Jo dic ara mames perquè són les que
sí,
a nosaltres
clar.
Ens arriben, però que ja fa molts anys que ens diuen, no?, que volen...
Fer un grup de mares.
Fer un grup,
el punt,
no?
El punt és obrir un grup de...
Clar, això ens agradaria també. I després hi ha tota la part de competició, que també hi ha grups d'adults que competeixen i que s'ho passen molt bé i que també és una part que en algun moment ens agradaria poder explorar, no?
Uh-huh. Per tant, queda aquí com la finestra oberta, no?, per poder obrir un grup d'adults, no?, en aquest cas a fer dansa urbana amb la Míriam, amb el Quique, que ho fan al Prado, ja ho saben, amb aquests tres grups de moment, més de 70 nenes que tenen ballant, que entenc que la majoria continuen, és a dir, la majoria quan entren amb 10 anyets, la gran part, perquè dèieu, hi ha com una franja d'edat en què és difícil, no?, que aquí entenc que entren estudis, hormones, probablement,
sobretot,
no?
Sobretot l'adolescència, jo crec que tercer d'ESO, no?, que hi ha un punt una mica d'inflexió. Aquí les, aquí es fa una mica de cribatge, no? I les que continuen, doncs, normalment continuen fins als 20, no? Des de, fins que arriben a la universitat, i si no, ho deixen abans.
Mm-hmm. Però, a més, és que cal dir que jo, si no tinc mal entès, en altres competicions, és a dir, han passat per vosaltres, diguem, noies, entenc principalment, que després han fet carreres. I ara la Sol, per exemple, no? La Sol Caral, que va ser l'una vostra, entenc, no sé si encara ho és, o encara...
Bueno, encara sí, ho és.
Encara sí, ho és, sí. I ara s'hi està dedicant professionalment, no? Això de la dansa que la vam tenir. I com ella, entenc que hi haurà altres, no? Potser.
Sí, segur que hi haurà altres. I nosaltres sempre ho diem, la Sol, doncs ella ho està fent i ho tenia molt clar, no? Però nosaltres hem tingut moltes alumnes que podrien haver arribat on haguessin volgut, però que ha d'haver un esperit de voler, no? Una voluntat,
bueno,
no?
La por, encara hi ha aquesta por de...
Bueno,
d'artista,
clar, sí, sí.
De dedicar-se a això, no?
O de veure la figura d'artista com una figura potent més que altres.
Sí, això també és veritat.
O com un professional, no?
Sí.
I aquí entenc que les famílies, no? Deuen
clar,
fer cas, no?
Sí.
No fes una carrera... De fet, la Sol, recordo que ens ho va venir a explicar, no? Que ella va...
Ella
com...
es va... Sí, sí, es va apuntar.
Es va apuntar a estudiar una carrera perquè sí, la mare sí. Li deia que va fer una carrera, però, bueno, va veure que el que volia no. Fer... I vaja, si està fent carrera, no? Que la, vam, que la veiem a tot arreu i li està anant molt bé. De fet... a vosaltres mateixos també us ha com... O sigui, no, Quique, tu mateix t'ha costat no prendre la decisió de dedicar-te professionalment?
Potser sí. No és una cosa que hagi pensat gaire. Crec que sempre m'ha acompanyat. Era els matins cuiner, a la tarda ballarí, caps de setmana ballar. I ha sigut sempre així. Suposo que... han sorgit oportunitats que m'han fet canviar i llavors sí que plantejar-me el meu futur.
Clar, perquè no sé si la por... És a dir, entenc que sobretot aquestes nenes quan s'apunten inicialment ho fan com un extraescolar, no? Com un hobby, és, sí. Els agrada i no ho fan, probablement la majoria no ho fan amb un plantejament de dedicar-s'hi, tot i que algun al final ho acabi pensant. Clar, no sé si és que també moltes vegades la por davant d'aquesta feina, no?, que és la de ser ballarí o dedicar-se a això de la dansa, és que és una carrera curta, no? És a dir, i no sé fins a quin punt és curta, és a dir, fins a quin punt també es pot allargar de moltes maneres,
exacte,
això.
Exacte, jo crec que va més per aquí, no? Jo crec que és més la inestabilitat, que és el que fa por, no? Perquè al final no tens una feina amb un contracte indefinit, no? Són feines que van i venen. Però, clar, si després t'agrada pues, el món de l'educació, per exemple, doncs tens una sortida, no? Jo crec que és una feina que es va canviant, no?
Has d'anar evolucionant.
Has d'anar evolucionant.
Perquè, òbviament, com a ballarí, el que tu has dit, té una vida curta. Llavors,
per un tema físic, bàsicament, sí, és a dir, que ens fem grans i entenc que les capacitats d'un ballarí de 30
vegada...
no deu ser les d'un de 50.
No, clar, no.
I per segons quin estil, la vida és més curta encara.
Sí, sí. Sí, però... tot i així veiem, no, hi ha companyes nostres que amb edats similars a les nostres que estan encara ballant, estan,
sí, sí. Estan en, no? Actiu.
En
sí.
Actiu, ballant amb professionals o amb cantants importants, o sigui que jo crec que si et cuides, no, ara també...
Que entenc, Miriam, que quan eres petita eres d'aquelles que quan sortia un cantant a la tele tu sempre et fixaves amb el ballarí, amb la ballarina.
Evidentment, sí.
Passa sí, això, sí. Eh? Passa això, eh? Que és veritat que ara han agafat molt relleu, no? Aquestes figures, els ballarins, no? Però que potser quan nosaltres érem més petits, vosaltres no tant, però en el meu cas, quan jo era més petit, era molt una tretja, però sí que hi havia nens i nenes que, més enllà del cantant, es fixaven clar. Sempre amb el ballarí, amb
sí,
la ballarina.
O quan
no?
Vaig a veure un musical, sí, sí, sempre per mi destaca, no?, dir què estan fent, no?, mm-hmm. Com ho fan.
Aquest món de la dansa, no?, que atrapa d'aquesta manera, que dissabte serà el gran dia internacional de la dansa. Recordin que l'agenda la poden trobar tant al web de la ràdio com al web de sitges.cat. Allà trobaran totes les activitats que hi ha aquests dies entorn del món de la dansa. En concret, pel que fa al hip-hop, dijous, aquest dijous, 27 d'abril, al Mercat Vell, a 6:45 de la tarda, a les 6:30, una horeta, una mica menys d'una horeta, de classe de hip-hop, amb la Míriam i amb el Quique, a partir de 9 anys, classe oberta, no cal apuntar-se, entenc que vagin adequats, no sé quin és la vestimenta, això és un altre tema a parlar, eh? El tema de la vestimenta, que no sé si també és un punt d'atracció, perquè, i no sé què ha passat, que s'ha traslladat, fa la sensació, segons en quines botigues entres, que una dona vestit de ballarí de hip-hop tot el dia, sí o no?
Sí. És que al final va amb la moda, no? Nosaltres sempre ho diem, no? En la nostra forma de ballar, o sigui, la nostra vestimenta ballant també ha anat evolucionant i sempre és al final és una... No? Com dir-ho? Que està molt lligat, no? Mm-hmm. O va evolucionant, no? O es va transformant amb això, no?
La dansa, la dansa urbana és una cosa molt fresca, sobretot ara, sí. No parlem de old school, però més el new style, sí. És una dansa moderna. I és el que ha dit la Míriam, va lligat amb la moda, total. Nosaltres hem canviat de portar pantalons pitilló el més arrapat possible.
Molt amples, a l'inici.
Anar amb els pantalons de més de pijama.
Sí,
bueno,
sí.
Hem canviat molt. Anar ara pues, amb aquests...
Bueno, la part ampla, que és com vam començar.
Sí, és que és molt...
I, per exemple, tots aquests pantalons de tires, jo me'n recordo el primer any que vaig competir, portàvem aquests pantalons, o sigui que...
Que tot torna una mica, sí. És aquesta sensació, però és veritat que de vegades vas a certes botigues, sobretot de, diguem que per vestir joves, i la sensació és això, que hem d'anar vestides de ballarines de hip-hop tot el dia, perquè una mica és el que demana, condiciona la vestimenta a l'hora de fer un ball, a l'hora de... És a dir, entenc que us fixeu, perquè quan aneu a competir es veu, no?, que estan pensats els vestits, no?, i els trajes.
Sí.
Fins a quin punt condiciona? O ha de ser al revés? És a dir, s'ha d'adaptar el vestit al ball?
S'hauria d'adaptar el vestit al ball, segons per la meva...
experiència.
És que depèn del vestuari que portis, té un moviment o un altre.
Té un moviment, sí. Nosaltres més el moviment, no? Per això sempre tendim a que sigui ample, no? Per aquest moviment, aquesta caiguda, no?
No és tan net, una roba ampla no és tan neta que una més arrapada. S'ha d'avançar una mica, però bueno, al final és el que...
El que marca una mica la tendència, no?
Sí, la tendència, exacte.
És a dir, que surti una Beyoncé, una J-Lo, amb un pantaló X o sé què, i allò s'acabarà posant de moda,
Segur.
Perquè acostuma a passar. Míriam, Quique, moltíssimes gràcies per la visita, un plaer tenir-vos, que vagi endavant això de la dansa urbana del Prado, de les classes de hip-hop, tant de bo durin molts anys i continuïn sortint ballarins i ballarines, i us hi pugueu dedicar la resta de la vostra vida, que entenc que és el que desitjaríeu, no?
I tant, moltes gràcies.
Sempre, moltes gràcies.
Dedicar-se. Gràcies.
Gràcies, Carola.